Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, seguim a la Fórmula Estel. Us parla Borja de Maria. Fem un repàs per les notícies abans de seguir amb més música i amb l'espai, naturalment, Doctor Pros. Us expliquem que ara mateix hi ha dues carreteres secundàries tallades per la neu i que s'alerta per la presència de neu o gel a tres carreteres. La situació s'ha normalitzat pràcticament a tota la xarxa viària, però a primera hora es demanava precaució per la presència de plaques de gel a 13 vies. I és que durant la nit s'han pogut netejar les carreteres després que la neu i la calamarsa provoquessin a la tarda-nit d'ahir problemes per circular, sobretot a la Catalunya central. I si agafem els diaris, avui veurem una foto repetida, l'aeroport de Girona, que vol ser la quarta pista del Prat. Així ho va explicar el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que ahir va anunciar que l'arribada de l'AVE a Vilobí d'Onyà convertirà de facto l'aeroport de Girona-Costa Brava en la quarta pista de l'aeroport de Barcelona. I molt atents a Sud-àfrica, perquè ha decidit apartar del poder el fins ara president del país, Jacob Zuma. La decisió, que encara no s'ha fet pública oficialment, l'ha pres el comitè executiu del partit. I parlem d'Oxfam Intermón, perquè encara hi ha notícies, n'hi ha novetats sobre aquest afer. Ha dimitit la número 2 d'Oxfam per l'escàndol d'explotació sexual a Haití. La vicedirectora executiva de l'Organització Humanitària Britànica, Penny Lawrence, va presentar la dimissió després de fer-se públic que directius i cooperants de l'ONG van contractar prostitutes a Haití poc després del terratrèmol del 2010. En un comunicat, Lawrence admet que l'organització havia rebut queixes sobre possibles comportaments inadequats d'alguns d'aquests treballadors abans que se'ls enviés al país caribeny, però no van prendre les mesures adequades. I tanquem aquest butlletí de les 9 explicant-vos que ja hi ha seu per la final de la Copa del Rei. Serà el Wanda Metropolitano, estadi de l'Atlètic de Madrid. Recordem, dissabte 21 d'abril, final entre Barça i Sevilla. Fins aquí les notícies. Continua la Fórmula Estel a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Doncs és hora, Ràdio Estel, de parlar d'Endesa i dels bons socials. Ho fem amb una persona de l'equip d'atenció al client d'Endesa. Benvinguda a Ràdio Estel.
Gràcies.
Ja es poden demanar els descomptes del nou bo social per la factura de la llum, oi?
Sí, des de finals d'any, els pensionistes amb pensió mínima i també aquelles famílies amb les rendes més baixes o famílies nombroses poden demanar un descompte del 25 al 40% en la seva factura de la llum.
Els requeriments per accedir a aquests descomptes són els mateixos que amb l'antic bo social?
Els requeriments han canviat i ara s'estableixen uns criteris com els de renda o potència contractada i que es poden consultar a la pàgina web d'endesaclientes.com, al telèfon gratuït 800-76-03-33 o a través de les nostres oficines comercials i punts de servei.
Què s'ha de fer per sol·licitar-lo?
Des d'Endesa mateix tramitem la petició i es pot fer des de qualsevol de les nostres oficines d'atenció al client.
Doncs moltíssimes gràcies un cop més i tornem una altra vegada a parlar d'Endesa aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Naturalment, Doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros. Per una vida més natural.
com podem guarir, com podem tenir cura de la nostra salut d'una manera natural. Aquest és l'objectiu de l'Espai Naturalment amb el doctor Miquel Pros. Què tal, com està, doctor?
Molt bé, Mercè. Què tal, tu?
Què tal? El veig molt relaxat avui, doctor.
Sí, tu també, no?
Sí, estic relaxada. Per quin motiu es deu?
Ai, no ho sé, potser perquè...
Aquesta relaxació.
Sí, no ho sé, potser ho has...
S'encomana?
Com adivines les coses, tu? I dir que... ahir, mira, vaig... És curiós, no? Ara dius això i no sé, dius, què passa? Ahir vaig fer vaig estar present, em vaig apuntar, no ho sé, en un curset de sofrologia, perquè la sofrologia és una tècnica que nosaltres, des de la consulta, ho recomanem molt. Però de tant en tant també va bé recordar, i jo com a professional de la medicina, doncs, de tant en tant, també, aviam què passa, què aporta de nou, doncs, tècniques, com tècniques de relaxació, com seria, doncs, un mindfulness, i en aquest cas la sofrologia que la va portar. Això va néixer aquí a Barcelona, en l'any 60, més o menys, un tal, un metge psiquiatre colombià, Alfonso Gaicedo, i llavors, bueno, ara hi ha la seva filla, i bueno, de tant en tant estem en contacte, i llavors jo recomano moltíssima gent, i bueno, doncs mira, ara feia un munt d'anys que m'havia distanciat, i bueno, em vaig apuntar en un curset, cosa que et recomano. I potser és això és el que observes ara. Realment funciona. I en aquests moments ara m'ha agradat molt perquè jo, sí, més que relaxat, jo penso que el que desprens és serenitat. Una frase que m'ha agradat molt, que hi he escoltat.
Que ha sonat aquesta... No?
Avui, sí, no sé de qui parlava, perquè ho he escoltat per antena, no? Diu, què aporta Ràdio Estel? I diu, serenitat, ostres, tu. És veritat, no? I llavors, doncs, bueno, jo precisament a través d'aquest programa el que jo també intento és portar serenitat a la medicina, tu. Uh-huh. I quan dic serenitat a la medicina, serenitat i sentit comú, no?
Aquell sentit comú, doctor,
sí,
no?
Sí, perquè... jo la veritat és que t'enfrontes diàriament amb situacions d'una tremenda complexitat i en situacions en les quals, clar, tu no estàs a la pell d'aquella persona, però quan t'arriba, ahir mateix, jo sempre et porto, quan no tenim el testimoni aquí, perquè costa portar un testimoni, avui els nens tenen col·legi, d'avui, ahir vaig veure un nen de 5 anyets, no? I és desesperant entendre... Fixa't que és curiós, tu, Mercè, que aquest nen m'arriba amb la mare i arriba amb la seva germaneta petitona. El pare és metge, i és un metge destacat, important, i segur que doncs, un metge que deu tindre moltes medalles acadèmiques perquè, doncs, per lo que representa i la posició en què està ubicat, no? I llavors, entre ell i la seva dona... tenen un conflicte impressionant. I és que ell no creu en les medicines complementàries. O sigui, no creu en la medicina natural. I llavors, la mare està desesperada. I estem parlant d'una gent jove, eh? Però, clar, què passa? Per què em ve a veure aquest nen? És la pregunta que suposo que els oients ara...
S'estaran preguntant,
sí,
no?
No? I diu, perquè pràcticament des que va néixer tot són problemes respiratoris. És a dir, amb el que això comporta, antibiòtics a tope, ha fet no sé quantes bronquitis, ha fet ja 3 o 4 perforacions timpàniques, no? Cada 2 per 3 està malalt, amigdalitis, refredats, febre, es troba cansat, té aquell aspecte malaltó, no? Aquella
sí,
cara
careta,
transparent,
no?
Amb aquelles ulleres tan marcades, no? Sovint la mare diu, és que sempre té ganglis, té uns ganglis, i quan diu, llavors notem quan s'ha de posar malalt perquè inclús li fa mal la cara, el front, i llavors coincideix amb el de cap, bueno, i un seguit de coses.
Símptomes,
i llavors,
no?
Esclar, la mare li vol donar homeopatia o li vol donar unes herbes, i el pare diu, quines tonteries, va, què fas, quines tonteries, deixa-ho córrer. Però llavors, que la mare és curiós perquè ve acompanyat de la germaneta. Llavors la germaneta és tot un ratolí més petit que ell, si ell té 5 anys, això passava i la tarda, no? I la mare, esclar, confia molt en la mateixa natural, perquè diu, mira, diu, ara jo en el meu marit ja no li dic què faig. I, per contra, a la nena, o sigui, a la segona experiència, la tracta 100% amb medicina natural. Conclusió, està molt més sana la nena petita que el seu germanet. És a dir, tot això que ha patit el germanet i que s'ha carregat d'antibiòtics i medicaments i antihistamínics, perquè també, doncs, allò que aquella aigüeta que treu pel nas, la nena no ho està passant, té mocs, però els va drenant, li ensenya... Ah, que per cert, la mare, no sé si és a través de sentir-nos o a través d'altres pacients, li fa neteges nasals. Llavors jo dic, ja imagines... No, amb el que vostè recomana, aquell espai que nosaltres recomanem sempre, no?
Clar, perquè, doctor, una pregunta. Aquest nen de 5 anys, ell ja amb aquests problemes respiratoris que de base té... Si se li suma, doncs, potser repetidament un tractament amb antibiòtics, això com deixa, no?, el seu sistema immunitari?
Bueno, és el que la mare... clar, la mare manifesta, diu, doctor, i és que jo tinc por perquè tinc la sensació de que li hem donat o li estem donant massa química en aquest nen, no?
Que nanos tan petits, que és important, però, no?, la construcció del sistema immunitari.
Clar, clar, perquè llavors és el que ens trobem ara amb nanos ja de 14, de 15 o de 18 anys, amb l'aparició de malalties, diríem, malalties de nuevo cuño, o sigui, aquestes malalties autoimmunes.
Exacte.
No? Que això tenen molt a veure amb tota aquella pressa, sense massa criteris, sense masses manies d'aquest excés de medicaments. Que és el que ens trobem amb la gent d'una certa edat, no?, que estan tots polimedicats, tu.
Fem una cosa, doctor. Anem a donar el telèfon de la consulta del doctor Miquel Pros, 93-212-1504, 93-212-1504. Si t'interessa el que estàs escoltant, si vols saber més, si vols plantejar-li alguna pregunta, doncs truca en aquest telèfon, és la consulta del doctor Miquel Pros, 93-212-1504, es troba al carrer Muntaner 551 de Barcelona.
Bé, doncs, llavors, esclar, aquest nen...
Quina solució li va plantejar?
La mare, clar, quan troba que tens un recolze, no? Quan la mare diu, ostres, tu, veig que hi ha alternatives, doncs, i per part d'un professional, perquè en aquests moments ja saps tu que hi ha molta gent que, bueno, fan medicina, que diuen aquestes medicines alternatives, sense cap titularitat, i això és veritat, això està passant, vull dir, perquè doncs, bueno, hi ha un buit legal aquí dintre que això no s'acaba de resoldre. Però després hi ha més coses, i ara, ahir, precisament, una altra, es va presentar una altra senyora que l'han operat, ha tingut 2 o 3 càncers, és a dir, jo soc una dona plena de càncers, i està prenent una medicació, i això passa molt sovint, Mercè, que costa 3.000 euros, Mercè, 3.000 euros mensuals. Clar, tu li preguntes, i fins quan haurà de vostè estar prenent aquests... Bueno, ojo, tot això pagat per la Seguretat Social. Diu, perquè si m'ho pagués la Seguretat Social...
No
podria. Jo ja estaria morta. Clar. Bueno, això s'hauria de veure. Això és un altre tema, no? Uh-huh. Però, clar, fixa't, és impossible, des del punt de vista econòmic, quina Seguretat Social podrà fer-se càrrec d'una despesa tan brutal. És impossible. És impossible. I això és quan llavors ens porta... Jo ho tinc claríssim. És a dir, jo penso que hi hauria d'haver un tema alternatiu, però ja dintre de l'oficialitat, jo moltes vegades he parlat de a veure com podem fer una prevenció activa, no? Jo crec que la Seguretat Social hauria d'oferir una clínica de salut preventiva. És a dir, per què medicar una persona que té una hipertensió, Per què plantejar amb un sobrepès aquestes cirurgies, un sobrepès mòrbid, aquest sobrepès, perquè nosaltres
que tanquem... Que ja afecta a la salut, no?
D'una forma considerable, no? Per exemple, quants pacients amb apnees nocturnes, no?, que van amb el CPAP, aquests pacients que tenen un colesterol, uns triglicèrids o migranyes, mal de cap, que poden ser d'origen orgànic, una somatització d'un conflicte emocional. Doncs, a veure, tenim mitjans per poder fer una bona prevenció. Per què aquesta gent han d'estar condemnats de perdida a prendre una medicació química? Que l'ha de pagar la Seguretat Social. És a dir, que l'hem de pagar nosaltres quan podríem fer una medicina preventiva, però molt en sèrio.
Com es fa aquesta medicina preventiva?
Bueno, pues, no sé, posant sobre la taula els principis de la medicina natural, que és el que, una vegada més, la medicina del sentit comú. La medicina del sentit comú. Escolta, nosaltres, ahir mateix, també, una senyora amb dolors musculars, articulars, dolors abdominals, tot li fa mal, diu, escolta, doctor, és que ja no sé què fer ni on anar, perquè he visitat tots els metges que tinc en el meu voltant i he provat la medicina de la Seguretat Social i anat a la medicina privada i especialistes diversos, no? I llavors, clar, si tu dius, bueno, i què li fas a aquesta senyora? Doncs, bueno, d'entrada, com que sabem, jo tinc el llibre de la civada. La civada és un llibre que, ja l'altre dia t'explicava que tot allò que jo esmento en el llibre no és res més que l'experiència d'un metge que porta 40 anys picant pedra. És a dir, jo m'enfrento amb tot, tot això que he vingut anomenant ara, no? És a dir, que gent amb problemes del més divers, no? Però quan t'arriba una persona que està polimedicada, que presenta tots dolors de tota mena, no? Amb un sobrepès, amb un mal de cap, amb problemes de vertígens, no? Que ja no sap on raure, que ja no pot prendre més medicaments perquè és que aquell estómac no admet més coses, no? Sí. Doncs nosaltres li plantegem una dieta. Escolta, per què no prova, sisplau, durant ara 9 dies o 14 dies, durant 3 setmanes, de fer la dieta de la civada? O fins i tot una monodieta. És a dir, ara, per exemple, em ve la memòria perquè també la setmana passada va vindre un senyor que pesava 130 quilos, un pacient, pesava 130 quilos i n'ha perdut 30. Feia apnees, naturalment doncs, era hipertens, tenia el colesterol i l'àcid úric, tot ho tenia alterat. I llavors va descobrir la civada i fins i tot ell va ser de moto propio que ens va plantejar de fer una monodieta de civada. Monodieta vol dir esmorzar, dinar i sopar civada. I
ho va fer
14 dies seguits. 14 dies seguits. Bueno, aquest home, avui, hi va haver una resposta immediata. Quan un fa una monodieta de civada, el primer que fa, i això ho veiem sobretot amb les senyores, un es desinfla com un globo, tu. És a dir, és com si l'haguessin punxat. Allò, pum. No he perdut pes, però he perdut dos talles. Això es veu.
Pantalons, no?
Les dones flipen, tu. Bé, però és que després comencen a aparèixer novetats. És a dir, aquell dolor d'esquena ja no hi és, aquell dolor de panxa, ja no t'infles després de menjar, et sents més àgil, amb més energia. És un dels trets més evidents quan un comença a menjar civada en forma d'aquella crema que sovint recomanem. Doncs bé, per què no implantar-ho? Per què no implementar-ho, això, a dintre? Per això jo parlo d'una clínica de salut preventiva. Seria molt més econòmic. És a dir, abans, tota aquesta gent que es veuen condemnats a prendre medicació de per vida, amb uns gastos brutals, si la civada sabem, avui hi ha estudis científics d'alt nivell, no? Que jo dic això, Mercè, perquè a vegades jo recomano, per exemple, un dejuni. I després t'adones compte, si tu ara agafes un tractat que parla sobre el dejuni, que hi ha literatura molt sèria, veuràs que totes aquelles coses que un aconsegueix amb un dejuni, naturalment, quan fas un dejuni t'has d'internar en una clínica, perquè és que quan parlem d'un dejuni estem parlant d'una dieta zero, és a dir, a base d'aigua,
no,
caldos vegetals, ús de fruita. Però és que és curiós perquè amb la dieta o la monodieta de cibada, aquest senyor que perdó 30 quilos, doncs ha aconseguit exactament el mateix que haguéssim aconseguit fent un dejuni. És una, o sigui, per tant, jo ara, en aquests moments, m'he plantejat d'escriure un llibre de dejuni versus cibada, perquè obtenim els mateixos efectes, amb l'avantatge de que no sotmets el cos a un estrès i l'avantatge de no tindre que internar en una clínica, no? Però tot això es dona, és a dir, que clar, quan dius que, ostres, em sento més àgil, tinc més energia, estic perdent pes, faig més bones digestions, dormo millor.
Motiva, doctor.
Aquell mal de cap que tenia desaparegut, aquella sensació, aquella tensió muscular, bueno, tu, això és increïble. Doncs això és el que veiem el dia a dia, tu.
En el dia a dia, que potser també, ara vostè ha parlat avui també de les apnees, que és un tema potser molt habitual a moltíssima gent que ens estigui escoltant i que no se li dona la importància que té.
Bueno,
què
perquè...
implica una persona que tingui apnees?
Ostres, bueno, d'entrada, que mira, que està enganxat amb un estri que és una llauna, no?
I si es posa l'estri, doctor?
I a més a més el mal de cap que això suposa també pel que està al costat, no?
Hi ha una manera de prevenir-ho, o potser...
Naturalment, clar, que hi ha... Bueno, pues això és el que m'estic referint, és clar que hi ha maneres, i això és el que ofereix precisament la medicina natural. Jo penso que la medicina natural, a part de resoldre coses, no? És a dir, que nosaltres resolem, som resolutius, perquè una vegada més s'ha de dir clar i català, i s'ha de dir en veu alta, que la gent que ens arriba a nosaltres són gent que estan frustrats a la medicina, vull dir que són gent que després d'un llarg peregrinatge, no?, de consulta en consulta i de prendre medicines i d'estar operats, com aquest nano que ha estat operat doncs 3 o 4 vegades de drenatges quirúrgics, i la mare està desesperada, el pare és metge i ni se n'adona de com està el nen, doncs tenim alternatives, i aquestes alternatives són aquests testimonis que dia a dia, setmana rere setmana, doncs donen el seu testimoni o bé aquí o bé al voltant de casa seva. És a dir, que per què ens arriben a nosaltres la gent? Doncs és el boca a orella. És a dir, és aquell pare, aquells pares desesperats, o aquella apnea, aquell personatge, o en aquest cas la senyora, no?, que diu, escolti, doctor, què pot fer pel meu marit? No? Perquè ha d'estar amb el CPAP de per vida. Doncs tot això nosaltres ho resolem.
I gent que potser, ara vostè diu a l'aparell per les apnees, però hi ha gent que potser té apnees
i que no ho sap.
I que no ho sap, sí. I que no li dona el que dèiem, no? Què li
no, i a més a més, que és un perill, tu.
Exacte.
És un perill,
és
perquè
és això...
Quin perill té, això? Bueno, doncs, d'entrada, la mala qualitat de vida que això suposa. Naturalment, al respirar, clar, quan un té apnees, respira amb la boca, i això, al respirar per la boca, perd tota la sèrie de beneficis que significa respirar pel nas. Quan respirem pel nas passen coses extraordinàries, no? Com, per exemple, hi ha una... Les cavitats nasals, ara hi ha uns estudis molt interessants, a mi no, per això no és cap novetat, però t'haig de dir, Mercè, que els metges sabem tan poc, però tan poc. És a dir, hem après a la facultat el que hem après, però res més que allò. Però és que ja molt més. I després anem descobrint coses. Pensa que, esclar, tenim un cos que és una autèntica virgueria, és una autèntica meravella, i cada dia descobreixes coses noves, com, per exemple, doncs, quan tu respires, quan fas una respiració nasal, les cavitats nasals generen òxid nítric. L'òxid nítric és un gas que ens permet, genera una vasodilatació de totes les artèries. Tot això ens ho perdem quan fem una respiració bucal. No? I tot això són coses que es descobreixen, pues, bueno, gràcies als estudis científics, gràcies, i segurament, doncs, bueno, el ser observador, l'observar que la gent que respira pel nas, pues, potser no tenen l'amenaça d'una patologia cardiovascular, perquè aquest òxid nitrós generat a la cavitat nasal, doncs, és un protector cardiovascular que facilita la dilatació de les artèries, de les arterioles. Clar, tot això, si tu no ho saps, doncs, per tant, davant d'una apnea, doncs el primer que s'ha de fer és valorar... Clar, nosaltres no tractem l'apnea en si, tractem la persona que pateix l'apnea. Aquesta és la diferència. És a dir, quina és la gran diferència entre la medicina oficial, la medicina que t'ensenyen a la facultat, a la medicina que no tens més remei que aprendre si vols fer les coses ben fetes? Has d'anar a una medicina del sentit comú, de la lògica, una medicina natural o el més natural possible. Llavors, aquí, dius, bueno, molt bé, si aquest senyor que té unes apnees, a més presenta un sobrepès, a més és un hipertens, a més té l'acituri, perquè a més, doncs, de tant en tant resulta que descobreixes que té una crisi de gota, que a més, doncs, té mal de cap, que li fa mal l'esquena, que ja l'han operat dos vegades d'una hèrnia discal, bueno, i etcètera, 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 que està polimedicat. Doncs, escolta, anem a fer net, tu. I llavors és quan entra aquí, doncs, bueno, un pla dietètic, pot ser un dejuni, una monodieta, un semidejuni, però sobretot, sobretot, fer pedagogia de la salut. És a dir, no dedicar-se a posar... És com ara aquesta paret d'aquí davant, dius, ostres, aquesta paret d'aquí davant, que lletja, no? Potser li convé un repàs, i vas i li fas un repàs, quedarà lleig igual, no? Anem a repintar tot això. Doncs nosaltres, quan veiem... Jo sempre dic, quan me poso davant d'un pacient amb aquestes característiques, és com si em posés, no sé, em sento, doncs, un pintor davant d'una tela. És a dir, que dius, home, jo aplico uns protocols, evident, però aquests protocols poden ser molt amplis, però és un protocol, és a dir, és l'1, 2, 3, no li dono una medicina nova a un que ja està poli... De què li haig de donar si no li servia per res? No? Per tant, anem a fer les coses ben fetes, és a dir, replantegem la situació i, clar, quin és la... Respecte a allò que t'explica la gent, doctor, és la primera vegada que vostè... que hi ha un metge que em mira la cara. Bueno, però no tan sols això, Mercè. Nosaltres, en el pacient, passi despullis i ja m'ensenyis l'esquena, és a dir, toquem, palpem, parlem, escoltem, ens el mirem, mirem la cara. És a dir, quan ahir m'entrava aquest nen de 5 anyets, és que ja no cal que et digui res, només amb la cara t'ho diu tot, quan veus aquells ullets, aquelles ulleres tan marcades.
La cara paga, eh?
Aquella cara pàl·lida, sense color... Diu, aquest nen respira malament. Quan t'hi acostes i fas exploració i olores, el metge ha de saber diagnosticar a través dels olors. L'olor fa una... El moc fa una olor característica. O sigui, jo entro quan ja he despedit el nen a l'habitació on hem explorat el nen i hem de ventilar, perquè fa una pudor espantosa. És el moc que s'ha oxidat allà dintre. És aquest moc responsable, el moc... dintre de la cavitat nasal s'oxida, vulgarment, es podreix.
Doctor, ens queden pocs minuts.
Sí.
Punt de partida, quan es plantegen, doncs, per exemple, el cas d'aquest nen de 5 anys, per on es comença a treballar?
Bé, en aquest cas, el primer que ensenyem a la mare, algo que ella més o menys ja sabia, però que no ho feia bé, és ensenyar a netejar el nas... en aquest cas amb aigua de mar, perquè sabem que l'aigua de mar té unes característiques, doncs, actua com un antibiòtic, és un mucolític, però després també, per exemple, aquest nen tenia un abdomen timpànic i li pregunto, esclar, automàticament, com ha de ventre aquest nen? Com fa les caquetes? No? I llavors la mare diu, uf, diu, fatal, no? I llavors s'explica que està ple de gasos, que li costa molt anar de ventre, que quan hi va a vegades doncs, va molt lleuger, és a dir, que en vés de fer, doncs, una, com diu l'expert, el digestòleg, diria, vostè com va de ventre? Normal és una consistència plata, no? Bueno, aquest nen doncs, va amb cagarrines, tu. I llavors és quan li planteges, aviam, hàbits dietètics, una de les altres coses que nosaltres plantegem, preguntem sempre, no? Resulta que, esclar, és un nano, bolleries, xutxeries, pa blanc... Es veu quasi més de mig litre de llet de vaca cada dia. Llavors diem, escolta, i per què no? Fem una cosa. Anem a fer, durant un parell o tres de mesos, fem una dieta, li vam demanar unes proves si és intolerant al gluten, que en aquests moments és una allau de conflictes, però llavors ara aquest nen, si li retirem el gluten, si li retirem la lactosa, el veurem d'aquí 3 mesos, li haurà canviat la vida.
Ens ho explicarà aquí, a l'Espai Naturalment, amb el doctor Miquel Pros. Moltíssimes gràcies, doctor Pros.
Doncs, bueno, seguirem.
93 212 1504, si vol saber més. 93 212 1504. Consulta del doctor Miquel Pros.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.